El col·lectiu teatral La Polseguera està format per 4 alumnes del Grau d'Arts Escèniques de l'ERAM, l'Escola Universitària de les Arts a Girona, un projecte que neix de la taula de creació del Teatre Cadix, que una de les seves integrants, l'Elsa Barba, és del Prat. Avui parlem amb elles per conèixer la seva història i més detalls sobre la seva pròxima obra, que tindrà lloc els propers 13 i 14 de desembre a les golfes del Teatre Cadix i que es titula Follame o hazme sentir algo, funeral amb innocència. Marxem cap al Prat Ràdio amb el Kevin Hurtado. Bona tarda.
Sí, bona tarda. Saludem ja l'Elsa Barba, el Joé Barber, el Pablo Serraller i la Lucía Alcaraz. Què tal, col·lectiu La Polseguera? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Comencem amb tu, Elsa Pratenca. Fa molt de temps que col·labores en el Cadix, on consta que has col·laborat amb el Cadix. Com vas començar en el món del teatre i d'on ve aquesta passió?
Doncs jo vaig començar el Cadix quan tenia 12 anys, perquè un dia vaig amb la família a veure una obra de teatre aquí a les golfes i a l'estar a l'escenari, doncs, sona una mica malament, però em va agradar molt la sensació que tothom em mirés i que m'aplaudís. Em va començar així, sona molt malament. I vaig començar. I vaig començar una nena molt tímida, em costava molt parlar, però bueno, al final hi vaig agafar molt de carinyo i he acabat estudiant això. Llavors, m'ha agradat.
La resta del col·lectiu no sou del Prat. Si em podeu dir d'on sou i d'on us ve a vosaltres aquesta passió pel teatre.
Bé, jo sóc de Menorca, de les Balears, i bé, més o menys el mateix, no? Al final hi ha el grup de teatre del poble, un poc fer el tonto per escenaris, i li agafes carinyo.
Bueno, jo vinc de Picassent, de València, i una mica com ells, començar des de petita a anar a l'extraescolar de teatre, créixer, trobar com un espai molt bonic i segur i dir, bueno, pues, potser és això que vull fer a la meva vida.
Jo vinc de Castelló, Castelló de la Plana, i també, bueno, és que no per ser redundant, però també una mica igual. Al final, anant a extraescolars, a l'escola municipal del teu poble i de la teva ciutat, acabes trobant que realment és això el que t'ompli, el que vols acabar fent, i pues, aquí estem ara.
Perquè com és això d'establir-vos com a companyia? Teniu algun tipus de registre o és simplement que esteu, teniu com aquesta voluntat de treballar junts i de generar espectacles junts?
No som res oficial encara, no estem registrades ni res, som un col·lectiu teatral que està en els seus inicis. De fet, ens hem juntat els quatre a principis d'octubre amb la idea clara de fer una primera mostra ara, d'aquí una setmana. Llavors, no és res oficial, no és res registrat, però bueno, potser en un futur sí.
Que de fet vam començar, o sigui, va començar primer el projecte aquest de l'obra, i no tant la idea de fer un col·lectiu i tal, això va sorgir més endavant, però me'n recordo que una de les primeres reunions que teníem era en plan de, vale, ¿cómo nos llamamos? En plan, si hem de posar-li un nom, quin nom li posem, què som, tal, que ens defineix. Aleshores també, no sé, va venir tot molt, molt de seguit, i és això, encara estem començant i ja veurem cap on es desenvolupa. Així que
entenc que, clar, que això una cosa ve de la mà de l'altra, no? El fet de voler fer un espectacle us obliga, entre cometes, a crear un col·lectiu, una companyia, i precisament ara que parlaves del nom us volia preguntar d'on ve aquest nom de La Polseguera.
espera. No, ho diràs tu, Pablo. Amb el nom ens va costar molt. Teníem un nom bastant perfecte que al final no el direm
per si el volem utilitzar,
per si l'utilitzem en un futur. Va ser molt difícil trobar un nom, però un dia el Pablo va tenir una idea i pues mira, ens va agradar.
Vale, jo, o sea, aquesta idea realment va ser com un, oye, m'agrada molt aquesta paraula, el concepte també. O sea, jo també tinc un concepte de la meva paranoia, del que per mi significa tot això, que un dia ho vaig explicar perquè pensava que havia quedat superclar i em van dir tots en plan de, ah, però és per això? A mi simplement em va agradar el nom i punt. O sea, per mi significa tot això, no? Pues, tot això que s'alça, no? Després del moviment i tot això de la creació i, bueno, com una mica més filosòfic i metafísic, però al final va ser simplement perquè el propi nom ens agradava, no teníem molt clar tal, vam veure que sí, els quatre vam coincidir, va ser, vale, ja està, es queda això. Així que sí, no sé, va anar així, perquè és això, estàvem bastant frustrats amb el tema del nom.
Ja parlant de l'obra que estrenareu d'aquí a poc, com neix la idea d'aquesta obra? Perquè heu vist que tot posa, no?, a la web del Cadix, que tot va sorgir a la taula de creació del Teatre Cadix. Com va anar aquest procés?
Doncs A veure, a mi del Cádiz sempre m'han dit que si tinc un projecte, aquest és l'espai on treure endavant. Llavors, jo sobre la Setmana Santa de l'any passat, el 2024, vaig escriure un text, que és, de fet és l'últim text de l'obra, l'última escena. I vaig dir, uau, d'aquí pot sorgir alguna cosa molt guai. I a l'esdembre del 2024 va ser com la primera creació del Teatre Cádiz i vaig proposar aquest projecte i tothom em va donar vistiplau i em van encoratjar molt, em van donar moltes ajudes. Llavors el procés d'escriptura de l'obra va ser de març més o menys del 24 a febrer del 25 i bueno, he estat aquí amb el Cádiz treballant mama.
Sense entrar massa en spoilers, què ens podeu dir d'aquesta obra? És una obra que, per cert, té un títol com a mínim cridaner, però imagino que ja aquesta era la idea, no? També?
A veure, amb els títols, tinc un professor que sempre diu que... Com va dir l'altre dia?
Presuntuós.
Sí, que són títols molt presuntuosos els meus. Bé, d'un dia que és que no té com cap idea concreta, em va venir aquest títol i vaig dir, uau, fort, intens. I a veure, no és entrar en spoilers, sincerament, és una mica el que posa la sinopsi de la realitat. Al final, jo em vaig començar a escriure amb 18 anys i vaig dir, uau, estic en un món en què a mi, per sort, no he patit cap tipus d'abús sexual, però molta gent al meu voltant sí, ja sigui des de lo mínim a lo més fort. Llavors, i jo també he patit, m'han donat comentaris pel carrer innecessaris i situacions en les que l'home sempre tenia doncs un avantatge per davant meu, o sigui, vulguis o no, vius, no fa falta que t'hagin violat per saber que estàs en una societat superpatriarcal. Llavors sorgeix a dir, uau, és que estic farta, o sigui, és que jo en tinc 18 anys, ja m'estic dient de com és això, una persona amb 50 anys, i una dona que estava tan acostumada i tan farta, i també això de que tu parles amb gent i dius, bueno, sí, m'ha parat això. Ja, que un home t'hagi dit algú pel carrer no és normal. O sigui, no ho has d'acceptar. I pots dir alguna cosa, pots no dir res, això depèn de tu i del teu caràcter, però no és una cosa que hagis de normalitzar, i el problema és que es normalitzen molts d'aquests comportaments. I és això, o sigui, és un recull de tots aquests pensaments i de situacions molt dures que relaten, que repeteixo, per sort, no són personals, però de dir, vale, estic farta, i en un moment m'he acostumat, jo també he normalitzat que em facin comentaris, i no és normal, he normalitzat situacions en què els meus companys tenen més avantatges, i no és normal, i dels dos primers actes, en situacions més fortes, és més una normalització això, i l'últim ja és un trencament, de dir, vale, o sigui, no és que jo sigui pitjor, no és que jo tingui la culpa, no és que jo sigui la dolenta, sinó és que és o un home el que m'ho ha dit, o sigui, no és que jo esté loca, és que un senyor m'ho ha dit, o és una societat que ja està dissenyada en què jo tindré menys privilegis. I és allò de donar-me compte de, no sóc jo qui ho està fent malament, no sóc jo qui sóc la dolenta, no sóc jo que, dit amb paraules més dolentes, sóc una guarra, sinó és un home que està decidint abusar de mi.
Llavors podríem dir que és el tema, no, de l'obra seria tot aquest masclisme, tot aquest assetjament o abús que està, entre cometes, normalitzat en el dia a dia de moltes dones, i podríem dir que no és una història real, que no s'està inspirant en cap cas que hagueu viscut vosaltres, però que lastimosament sí que al final són la història real de moltes dones en qualsevol part del món.
Sí, 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 totalment. De fet, hi ha un moment de l'obra que diem, bueno, que dic, esta història no és mia, o sí, sempre està a la sinopsis també, està aquest joc d'esto no és mio, o sí, ¿sabes? La història puede ser de mi madre, de mi hermana, de la chica que está haciendo las luces, de la persona que tienes al lado, de mis profesoras o testimonios anónimos, pero da igual de quién esté hablando porque todo esto ha pasado, y es que en aquesta frase resumís molt bé. O sigui, dona igual a qui l'hagi passat, perquè són situacions que passen a diari.
Hi ha molts estudis, no?, que demostren que a la gran majoria de les persones, sobretot les dones que pateixen aquest tipus de situacions, no l'expliquen, que és un problema reial, no? Que moltes vegades dà com vergonya parlar de que t'ha passat alguna cosa d'aquestes, quan en realitat hauries de poder denunciar i de tindre la força de poder dir, escolta, m'ha passat això, això està malament i s'ha de castigar. També és important, no, obres com aquesta, també a través de l'art, de poder visibilitzar i d'obrir aquesta conversa de que al final són coses que són inacceptables i que s'han de parlar també.
Bueno, pues és una mica com un altaveu de que si una dona no s'atreveix com a contar tot el que està passant, o simplement una situació de no atreveix a dir m'han pitat pel carrer, o dir m'han xiulat passant per un bar, bueno, pues que aquesta dona, si pot venir a veure-nos i dir val, sí que és real el que m'ha passat, és un problema real i que no està invisibilitzat d'alguna manera.
I jo, per fer un apunt, ja no és tampoc per que també, ni con, no, jo crec que tampoc busquem activament una reflexió super tal, perquè és una cosa que ja sabem, és una cosa que ja sabem que passa, tal, és simplement un posar en el focus, trencar el tabú amb això, incomodar, en el sentit de dir, no, és que no m'ha parlat d'això, perquè sembla que quan parles de violació, la gent s'espanta, és com, ai, no, tal. Pues no, és que hi ha penya a la que la violen, hi ha moltes dones a les que les abusen i ho passen molt malament, i no parlar d'això també és violència cap a aquestes persones, i posar en el focus això i tindre aquesta conversa pot ser incòmoda o no, però tindre aquesta conversa jo crec que ja és valuós.
Òbviament l'obra incomoda, l'objectiu de l'obra no és incomodar, però és una conseqüència inevitable, perquè al final estem posant situacions de cara, ja sigui d'un abús sexual, com entenem violació, o potser, bueno, potser no, en un moment parlem del porno, i segur que molta gent s'incomoda, però si t'incomodes és, o perquè ho has vist, i va, posar una representació que ho ridiculitza molt i dius, vale, jo m'he posat cachondo mirant això, i t'incomodarà perquè t'hauràs posat cachondo mirant com el fontanero t'arregla algo i luego te folla, o abús sexual que t'incomoda perquè dius o jo ho he patit o jo ho he fet, ja sigui, jo potser he xulat algú pel carrer i ja veig una cosa que he fet malament, i si m'incomoda és o perquè ho he patit, o perquè ho he vist, o perquè ho he fet, o perquè tinc algú que ho ha patit. O sigui, al final no volem, o sigui, l'objectiu no és incomodar, però és una conseqüència inevitable.
Ja per últim us volia preguntar per el procés de creació de l'obra, perquè tant el text com la posada en escena està fet per vosaltres, veritat, i també doncs, vosaltres sou els actors. No sé si em podeu explicar una miqueta com ha estat aquest procés i quins són els rols que agafeu cadascun dintre de la companyia.
El procés de creació realment conjunt, els quatre, va començar a principis d'octubre, que ens vam reunir els quatre i els vaig enviar el text i els vaig dir, bueno, pues, si voleu fer això, endavant. Llavors, jo m'he encarregat d'escriure el text, soc la intèrpret principal i el codirigeixo junt a la Lucía.
Jo dirigeixo l'obra, i bueno, una mica a nivell escènic i també a nivell de llums, i bueno, parlant una mica també del procés de creació, sí que ha sigut conjunt, el text no, el text és completament de l'Elsa, sí que hem treballat junts entendre-lo i el composar-lo en escena, sí que és una cosa més creació conjunta.
Bueno, jo m'he encarregat, soc també intèrpret en l'obra, i m'he encarregat també una mica de la creació de, un cop plantejada, no, pues, jo què sé, escena 1, doncs ficar-li, vale, volem posar-li algo de moviment a aquesta escena, volem la partitura física com serà, volem que sigui tal, volem que sigui qual. Crec que en aquest cas també hem ficat tots una miqueta el nostre granet de sorra, tot i que a lo millor la batuta l'hagi important més elles dos, sí que tots hem intervingut una miqueta en això, amb la nostra part.
I bé, jo, a part de ser també intèrpret, o sigui, fent el Pablo i jo un treball físic rere del protagònic monòleg que du a terme a l'Elsa, jo també m'he encarregat de la part sonora, ambient sonor, espai sonor, alguna música...
Doncs pel que estigui interessat en veure aquesta obra, que sàpiga que ja es poden adquirir les entrades a la web del Teatre Cadis amb un preu de 6 euros amb 12 cèntims, i més val que us afanyeu perquè l'espai de les golfes de Torre Muntades és una miqueta limitat, oi?
Sí, bueno, i són 60 places, llavors si no teniu la vostra entrada, doncs ja esteu tardant.
Elsa Barba, Joel Barber, Pablo Serraller, Lucía Alcaraz, gràcies per passar una estona pels micròfons del Prat Ràdio. I ja que avui, amb el títol que heu posat a l'obra, m'he vist obligat a dir una parolota, aprofitaré i us diré també que molta merda.
Gràcies. Moltes gràcies. A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Ara és el moment de parlar de patrimoni, concretament de Terrassa. El Santi Rius, creador del blog Records de Terrassa, ens farà 5 cèntims sobre un edifici d'estil noucentista, la Casa Bonaventura Fornells, també coneguda com a Casa Soler. Bona tarda, Santi.
Hola, molt bona tarda.
Saludem de nou també el nostre company Sergi Estapé. Bona tarda.
Hola, què tal?
Santi, primer de tot, on està situat aquest edifici?
Molt bé. Està situat a la cantonada entre el carrer Sant Leopold i el carrer Montserrat.
Molt bé, i què ens en pots explicar d'aquesta casa?
Doncs el primer que destaquem d'aquesta casa és el seu arquitecte, el qui la va vestir, que és del tots conegut, en Lluís Monconill i Parellada. Ja en sabem que Terrassa té diverses mostres del seu diguem-ne, art. I en aquest cas trobem una cosa curiosa, i és que això no era massa habitual. Es fet la casa d'un industrial i alhora, a la mateixa construcció, es fes també les naus industrials. Normalment es feia una cosa primer o l'altra, la casa o les naus. Però aquí, en aquest cas, trobem al mateix moment, a l'any 1918, la construcció dels dos elements, tant de les naus industrials com de la casa on habitava el propietari, en aquest cas l'industrial. L'industrial que era Bonaventura, Fornells i Cardús. Per això es coneix com a Casa de Bonaventura. És, en aquest cas també, després podem parlar de que aquesta casa passa en propietat d'un altre industrial que en deien Joan Soler i Anglada. Per això també algú la coneix com a Casa Soler.
I Santi, el estil dèiem que era noucentista, però estava inspirat una mica en un corrent que més aviat de fora, no?
Sí, i de fet a Terrassa, malauradament, en tindríem dos exemples. Se'n diu un estil britànic que es coneix per Domestic Revival. És com un estil, diguem-ne, com de casa de camp, amb la teulada a dues bandes, alçadeta, una miqueta com un estil anglès. Aquest estil a Terrassa no és massa habitual i ell, en aquest cas, en Monconill, el va fer servir dues vegades. El va fer servir per aquesta casa, que la podem observar i que l'hem conservada, i en una casa que dic que malauradament no es va conservar, que era la casa on estava al costat de la Masia Freixa. Si per fixar-nos on estava aquesta casa, ens hauríem de situar a l'entrada del parc actual de Sant Jordi. I abans d'entrar al Parc de Sant Jordi, hi ha com un jardinet, perquè hi ha un lloc que s'aparquen els cotxes, doncs a la dreta ara hi ha un bloc de pisos. Aquest bloc de pisos és on estava la casa Freixa, en aquest cas, la casa doncs, que tenia aquest estil també igual que aquesta, doncs aquest estil revival anglès, com britànic.
Mm-hmm. La casa Freixa, recordem que, com deia el Santi, doncs, és la que estava al costat de la Masia Freixa, que és l'icònica del Parc de Sant Jordi, que no només coneixem a Terrassa, sinó molta gent de fora. Parlem una mica de com està compost, que hi ha. Hi ha dos pisos, hi ha un pis, hi ha una planta baixa, què hi ha?
Sí. A veure, si la mirem la façana que dona al carrer, la façana de la casa, no de les naus industrials, sinó de la casa, el primer que podem observar és una composició simètrica. Està molt ben ordenat, comença, diguem-ne, la part de baix, la primera planta, hi ha tres grans obertures rectangulars amb un perfil arrodonit típic del modernisme. La primera, la central, perdó, correspon a el que és la porta d'accés i les altres dues són dues finestres amb ferro forjat, que són maques, vull dir, és un ferro forjat molt ben treballat, igual que els balcons que hi ha al primer pis. Després veiem, per sobre d'aquestes tres, diguem-ne, finestres i porta, ens trobem amb una línia com blanca, com una motllura, que dona perfil a les mateixes llosades dels balcons, que serien el primer pis. i aquí trobem tres també obertures, corresponents a les tres finestres del primer pis, totes elles amb balcó amb reixa forjada. I a dalt també trobem quatre finestretes més, dues de centrals i dues de laterals, que donen a la composició, realment donen una vista molt bonica. Això seria la façana. Però hem de destacar també que no dona al carrer, però sí forma part de la visió de la casa, una torre mirador. Una torre mirador molt maca, molt típica també de l'arquitectura de Montconill, que tendia a fer aquests miradors. A la Masia Freixa veiem també aquella torre que li dona esveltesa a la construcció. Doncs aquí trobem una torre una miqueta més quadrada, no tan esvelta, però dona una sensació com de torre de castell, amb unes obertures també amb arrodonides de finestres, i a dalt una balconada que també doncs, li dona un aire com de castell, com de torre de castell.
Uh-huh. I bueno, hi ha una curiositat que ho deies al principi, no? Que no era habitual a construir la casa i les naus industrials,
sí.
Així que aquí trobem un jardí, o sigui, tot el que és la casa està envoltada, sí, per un gran jardí que la separa, sí, de les naus industrials, no?
Sí, sí, sí. La casa està envoltada d'un jardí en forma d'ela, o sigui, diguem-ne que dos parts del que queda dintre de la casa formen part d'aquest jardí. La tercera seria el que és la porta més d'entrada lateral, que entraven els carruatges, i que li dona, quan estàs dintre de la casa, una visió de que està rodejada pràcticament de jardí. No es veu des del carrer, però haig de dir que té, a part d'aquesta torre mirador, té també uns cossos com si fossin uns envidriats, val? Que donen, això que també diria, també els veiem en altres cases, que donen, diguem-ne, lluminositat a la casa quan li dona el sol per darrere, perquè t'entenguem, a la part del jardí. Doncs aquests envidriats també són a destacar. Llàstima que no es poden veure, s'ha d'entrar a la casa per poder-los veure. I el jardí, clar, o les naus industrials també segueixen aquesta forma d'L, són dues naus industrials que envolten l'edifici. Sí, aquest senyor tenia la feina al costat de casa.
No és gaire habitual. No havia d'anar. La coberta és de teula àrab, no?
Sí, és de teula àrab, i tant la casa com les dues naus industrials mantenen aquests dos caients, aquesta construcció amb banda i banda. Fa la construcció com si fos amb una V invertida, dos caients, que forma part d'aquest estil britànic.
Explica'm alguna anècdota que no transcendeix gaire, però tu la saps, no? Hi havia una estàtua,
sí, sí, d'un
reputat escultor, no?
Sí. Uh-huh. En aquest jardí hem de dir que, curiosament, doncs aquest senyor que tenia aquesta casa era molt aficionat a l'art, li agradava molt l'art. I hem de pensar que en el seu jardí hi tenia una estàtua d'un escultor famós, com és en Josep Llimona, i que actualment està exposada en el Museu Nacional d'Art de Catalunya. És l'estàtua anomenada Nu Femení del 1918, també de la mateixa època que es va construir aquesta casa. Si la veiéssim, la imatge d'aquest Nu Femení, si algú la vol buscar per internet, és una estàtua que segur que l'heu vista, segur que és molt coneguda, és una noia doncs, que en aquest cas està com mitja estirada, bueno, recolzada en les cames a terra, i bueno, fa una forma tota bonica, no? Vull dir que és molt maco. Però a més a més, com que era amant de l'art, aquest home, doncs entre l'any 1918 i 1920 va anar comprant quadros, i n'hi ha tres quadros que en aquell moment doncs, es van considerar com a importants, però que actualment, si us haig de ser sincer, no sé on són. Espero que estiguin en aquest famós museu d'art que algun dia Terrassa vol construir i que potser doncs, alguna d'aquestes obres d'art sortiran a la visió pública. Només dir que un era de Joaquim Vancells, que també és un pintor molt afamat i una gran trajectòria, es deia Sol i Ombra. Un altre era d'Antoni Badrines, que es deia Paisatge. I el tercer era d'Alexandre de Riquer, també un afamat pintor, que es deia Oliveres de Mallorca. Bé, això dona imatge d'una miqueta de que aquests industrials en aquesta època doncs, tenien gust no només a l'hora de construir la casa i a l'hora de fer l'estalvi industrial, sinó també per decorar, no? La decoració interior, que moltes vegades ens la deixem. Quan parlem de patrimoni, ens fixem molt en el que és la part arquitectònica, però també hem d'entendre que en aquell moment doncs, la decoració de la pròpia casa, no només de les obres d'art, sinó també dels mobles, molts d'ells perduts, malauradament, al llarg dels anys, però que formen part d'aquest patrimoni important a conservar i a tindre en compte aquestes cases d'època modernista.
Hem parlat anteriorment aquesta secció, amb tu mateix, Santi, d'altres obres de Lluís Moncunill i Palallada, que és, diríem, l'arquitecte, diríem, per excel·lència. En aquest cas, és per algun motiu que l'estil és noucentista, perquè acostumats amb el seu modernisme, no sé si va ser per algun motiu o...
Però ell va anar evolucionant. Sí, ell era un arquitecte que estava, entre cometes, obert a l'evolució que anaven sofrint aquesta moda. I va anar passant per diferents etapes. Va passar per una època més classicista, va passar per un noucentisme, va passar per un modernisme... El seu modernisme és molt seu, eh? O sigui, el Moncunill sí que podem dir que té un modernisme una miqueta especial. Es reconeix, quan veus una obra de Moncunill, té elements propis. No era un arquitecte d'aquells que copiava els altres, sinó que intentava deixar la seva pròpia empremta, no? I val la pena, jo sobretot d'en Moncunill el que m'agrada és quan fa realment el modernisme, com la Masia Freixa, no? Que dius, ostres, és una obra que realment podria anar a qualsevol lloc del món i seria super reconeguda, no? Potser a vegades perquè està en una ciutat com Terrassa, més industrial, sembla que passa una miqueta més desapercebuda. Ara bé, per veure que aquesta evolució arquitectònica d'una persona famosa com ell passa per diferents èpoques, és bo que ens hagi quedat aquest exemple. I per això l'he volgut destacar, perquè forma part d'aquest creixement dintre del que és la seva obra, no? I que moltes vegades quan passem pel carrer, en aquest cas doncs, per aquest carrer, que hi ha moltes fàbriques i que és potser molt industrial, no donem la importància que té aquesta casa. Jo us recomano que si algú hi passa, doncs que s'aturi, que se la miri, que en gaudeixi i que realment doncs admiri aquest fet singular, sobretot aquest fet singular de que hi hagi una casa i les naus industrials juntes. No és gaire habitual, eh?
Hem parlat de Bonaventura Fornells i Cardús. No sé si hi ha alguna història de l'altre propietari, que va ser Joan Soler i Anglada. No sé si... perquè clar, hem parlat de les obres, sí, que tenia, bueno, el senyor Fornells, però no sé si Joan Soler i Anglada hi ha alguna anècdota o hi ha alguna coseta.
No, com a mínim jo no en tinc massa d'anècdotes d'ell, però sí que en aquest cas doncs, ell va continuar utilitzant la fàbrica i vivint a la casa, això sí que és cert, jo quan destaco que la casa tingui els naus al costat, és un fet que s'ha de tenir en compte, perquè normalment els industrials el que volien era apartar-se del que seria el tall o el soroll. Hem de pensar que aquestes naus industrials, moltes tenien talers, i aquests talers feien molt soroll. Llavors, clar, construir la casa al costat d'un lloc on es treballa és construir la casa en un lloc, entre cometes, sorollós. Clar, després no hi treballa ningú i no fa soroll, però dia sí, no? Clar, per això és poc habitual. Per això és curiós, no?, que inclús el propi jardí que té la casa estigui tocant a les naus industrials. O sigui, clar, no és normal, això.
Santi, ho hauríem d'anar deixant aquí,
doncs cap
perquè ens quedem sense temps, però moltíssimes gràcies per haver compartit aquesta estoneta amb nosaltres. Ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies, Santi.
A vosaltres.
I gràcies a tu també, Sergi. Fins la propera.
Fins la propera, Tina. Adéu.
La lluna es posa vermella quan descobreix el teu art. I ens hi posem tan fort que portaríem la vida a mar. Quan els dos som un, descobrim un món profund i donem llum a mil ciutats. Vam néixer per ser connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Hola, connectats. Soc Xavi Graells de Castellà del Vallès i m'agradaria demanar la cançó d'Angelina Jolie de Dan Peralbo i el Comboi, que és molt bona. Moltes gràcies.
Quina les mira de tota la vida, qui no li desitja un abraç. Però quina parida, que no té ferides, se'ls vaig preguntar. Excuse me, how are you? Tens una pantalla i amb molta distància va necessitar el meu escalf. I couldn't believe you, després de tot el que has viscut, que vinguis un transatlàntic per venir a Torelló a parlar. La teva por, perquè jo vinc a Jolí, tu vas venir amb una ampolla de vi per tu i per mi. Angelina Jolie, tu vas venir amb una ampolla de vi per tu i per mi. Em va quedar una menjada de peies, joder, vaya puto marrón. Semblava mentida, amada l'amor. Un gran somnolència, oh, obsessió de tot cor que em donin pel sac. I couldn't believe you, després de tot el que has viscut, que pillis un transatlàntic per venir a
tarda, no et desconnectis. Connectat.
I avui a la secció de Cultura us portem una entrevista amb l'editora Maria Sempere sobre les diferents propostes literàries de l'editorial Les Hores, que ens recomanen per aquestes dates nadalenques. L'entrevista a càrrec de Carme Reverte.
A les portes de Nadal ens proposem recomanar algunes lectures o possibles regals culturals per aquestes festes. Hem convidat a l'editora de Les Hores, la Maria Sempere, perquè ens faci un repàs d'algunes propostes que precisament s'han editat i ens han arribat aquest 2025. Maria, benvinguda.
Hola, moltes gràcies per convidar-nos altra vegada.
Escolta'm una cosa, aquest 2025 ha estat un bon any per Les Hores?
Ha estat un bon any per Les Hores. Penso que sí, hem tingut títols que han agradat força. Hem tingut la sort de tenir aquí tres de les autores que hem publicat aquest any, la Berta Dávila, hem tingut també la Mariana Salomao Carrara, que és una autora brasilera que també després parlarem del seu llibre, que també ens va visitar, i després també hem tingut el Miguel Bonfà, que és un altre dels autors que, del que també parlarem ara, de manera que hem tingut tres autors visitants aquí a estrangers, a Barcelona. Bueno, una d'elles era una autora en gallega, que és la Berta Dávila, que és una autora també meravellosa, però també ens va venir a visitar, de manera que hem tingut com, gràcies a que aquests autors, com que sabeu, nosaltres principalment estem publicant traduccions, han vingut a Barcelona, doncs hem tingut força ressò,
han reforçat
la presència d'aleshores, a la premsa, amb els llibreters, etcètera, etcètera, no? I sempre és un ajut i és un impuls, no?, per donar a conèixer el nostre projecte.
Doncs jo crec que el que avui ens ve molt de gust és conèixer aquests títols que heu editat durant aquest 2025 com a propostes, tant per lectura com per possibles regals. I, si et sembla, anirem fent un tastet de cadascun d'ells. I, si vols, comencem per Mr. Potter.
Mira, Mr. Potter és el quart llibre que publiquem de l'autora Jamaica Kincaid. La Jamaica Kincaid és una autora afrocaribenya i que sempre surt entre... És una senyora que té al voltant de 75 anys i sempre sona com a possible Premi Nobel de Literatura. Encara no li han donat, esperem que en algun moment o altre el rebi. I és una autora, com deia, que fins ara no s'havia publicat en llengua catalana. Nosaltres hem estat els primers i aquest és el quart títol que publiquem d'ella. De manera que, si no la coneixen els lectors, ho recomanem molt i pensem que aquest Mr. Potter és una bona manera d'anar. En aquesta novel·la el que fa l'autora és explicar-nos, ella va néixer a una illa del Carib, com dèiem, bàsicament la va cuidar la seva mare, amb un segon home amb qui ella vivia, però el seu pare és un senyor que ella veia passar, de fet ell no la va mai reconèixer, aquest senyor va tenir 4 fills, no sé quantes dones, i bàsicament va dirigir-se 2 o 3 vegades la paraula pel carrer amb aquest seu pare. El que fa en aquest llibre és ella, un cop ell s'ha mort, ella torna a la illa d'Antigua i intenta reconstruir i comprendre la vida del seu pare. És com una mica com una autoficció, intentant imaginar quina va ser la vida del seu pare, que era un senyor analfabet, també fruit, no?, de l'herència colonialista d'una illa del Carib com aquesta, que és Antigua, un senyor analfabet, i de manera que té una vida com molt tancada i com molt cíclica. Ell és taxista, el seu objectiu és aconseguir un cotxe, i quan l'aconsegueix, aconsegueix 2 o 3 més, de manera que vivim, bueno, ell intenta aproximar-se a entendre aquest home que no la va estimar, que no la va voler reconèixer, i que realment era un home amb unes perspectives de món molt petites, no? Fet que ella realment, no?, aquesta és una autora que penseu que quan tenia 17 anys se'n va anar a Nova York a fer d'oper i sense haver anat a la universitat, actualment és professora de Harvard, possible Premi Nobel de Literatura, com dèiem, de manera que ella sí que va trencar, no?, aquest mur que hi havia fruit de la seva naixença, la seva raça, ella també és afrocaribenya, i el fet de no tenir estudis, no?, tot i que ella sí que va aprendre a llegir, sí que va anar a l'escola quan era petita, i per això pot fer aquest camí quan ella arriba a Nova York i començar a buscar qui vol ser ella en el món, no? De manera que és una autora molt potent, amb una novel·la molt interessant, amb aquesta reflexió de fons també sobre el colonialisme i, no?, i sobre, bueno, l'herència familiar, al final com ens afecta, no?, d'aquells de qui venim, d'aquells en l'entorn en el que ens trobem, com som educats, una reflexió de fons, no?, amb aquesta naturalesa.
Mr. Potter, Jamaica Kincaid, hem de notar aquest nom?
Absolutament.
Perquè si ja ens estàs apuntant que pot ser una novel·la de literatura pròximament, no sé, pot passar un any, 2 anys, però algun dia caurà, no?
Jamaica Kincaid.
Molt bé, d'aquesta història passem a una altra, Tots els homes per naturalesa volen saber. Quin títol?
Més estrany, eh? És un títol
difícil. Sí, però també suggerent.
Sí, molt, exactament.
No? De què va la història?
Sí. Bé, el títol aquest, Tots els homes per naturalesa volen saber, és de l'autora Nina Borawi. Ella és una autora que va néixer a Argèlia, però quan era adolescent se'n va anar a viure a París. I el que fa aquesta autora és explicar-nos la necessitat que tenim tots els homes, tots els éssers humans, en aquest cas, i d'aquí ve el títol, d'acceptar qui som, de reconèixer qui som i de viure d'acord amb la nostra realitat. En aquest cas, ella és una, quan és petita, com dèiem, fins que té 12 anys, viu a Argèlia, amb una família progressista, els seus pares són mig diplomàtics, periodistes, mig polítics, i aleshores ella comença a notar, bueno, es comencen a veure la primera violència contra les dones, es persegueixen els cristians, els seus pares no són absolutament cristians, però no són, la seva mare sí que és d'origen francès, i allà a Argèlia hi ha un moment que ells decideixen marxar d'aquest país, no? Ella també, en aquest període, comencem a veure com ella és una dona a qui agraden les dones, de manera que comença també a percebre no només la violència per ser dona, biològicament dona, sinó també per la seva preferència sexual. Ella comença a percebre que les seves preferències no són socialment acceptades, de manera que I el que fa l'autor és contrastar aquesta infantesa a Argèlia, aquests records, aquestes realitats, aquestes primeres violències explícites o morals, diguem, amb la seva arribada a París, que ella, quan té 18 anys, comença a anar, viu sola a París, està estudiant, perquè els pares, com deia, som diplomàtics i estan a altres bandes del món. Ella viu un pis sola a París, i va a la universitat i comença a freqüentar una discoteca de dones lesbianes. De manera que veurem tot el seu procés de primer no reconeixement, després vergonya i després acceptació de la seva identitat lesbiana. De manera que el que fa l'autora, que és el que és molt bonic aquesta reflexió de fons, és contrastar la seva infantesa i les seves arrels culturals, socials i familiars, i la seva descoberta, ara quan és adolescent, a la seva, a aquest París, no? dels anys 90, i la seva descoberta i reconeixement, no? De qui és ella i com es vol mostrar al món, com vol estimar. De manera que fa aquest contrast. Són diferents capítols molt curts, en alguns quals parla de recordar, que és quan parla d'Argèlia, esdevenir, que és quan la trobem a París, i uns altres que és saber, i que és quan ella es volca en la lectura per intentar comprendre tot això que li està passant i posar en ordre qui és ella o qui vol ser. I d'aquí ve aquest títol. És un llibre molt poètic, amb aquesta història de fons, que com imaginareu és molt potent, perquè és un tema de descoberta personal, no? I de reafirmació personal en aquest context entre Argèlia i el París dels anys 90.
Nina Bouraoui. Tots els homes, per naturalesa, volen saber. Anem a una altra història que me n'han parlat molt bé, d'aquest llibre, El somni del jaguar.
Doncs sí, El somni del jaguar és una novel·la de l'escriptor francès Miguel Bonfoy, és a dir, ell escriu aquesta novel·la en francès, és important destacar-ho, que per això nosaltres hem decidit traduir-la en català, i és un llibre que ha guanyat el Gran Premi de la Novel·la Francesa l'any 2024 i el Premi Fèmina també a França, o sigui, ha guanyat dos dels premis més importants de narrativa francesa. Ell és un escriptor que ja ha publicat diferents títols que també han rebut molts reconeixements allà a França, i en aquest cas el que fa amb aquest llibre El somni del jaguar és explicar-nos la història ficcionada del que seria el seu avi matern. Aquest és un senyor que va ser real, que a principi del segle passat el deixen abandonat a les escales d'una església de Maracaibo, i una dona muda, captaire, l'adopta i el cuida fins que és adult. Veurem com aquest nen, quan és molt petit, s'ha de fer mil feines, quan està amb les persones, no, que fan les coses menys, no, roba, bueno, aprèn una mica a buscar-se la vida pels carrers, però hi ha un moment que, per raons diferents que hem de llegir el llibre per saber per què, ell acaba sent, anant a estudiant, anant a la universitat i esdevenint un dels metges més importants de Maracaibo i funda la primera universitat de Maracaibo. I això és cert. O sigui, tota aquesta història que expliquem és certa i està narrada en aquest text a part no, d'aquesta història, una mica com no deia com fàbula, però sí incorporar alguns puntets, alguns lleugerament de realisme màgic, també barrejat amb una narrativa més contemporània, i és un exercici molt interessant d'aquesta història, d'aquesta saga familiar. Comencem per aquest avi, però coneixerem també la seva àvia, que també va ser una metgessa molt important de Venezuela. Ells dos estan molt vinculats al que serien tots els moviments revolucionaris de Venezuela, però aleshores hi ha un moment que tenen una filla, i a aquesta filla, en canvi, no li interessa res, ni la política, ni la medicina, ni de res, i ella decideix anar-se'n a París a ser diplomàtica i a estudiar història de l'art. I allà, quan està a París, que ja viu allà, té un fill que sí que s'interessarà per la literatura i figuraria que és l'alter ego de l'autor, i que tornarà a Venezuela a escriure aquesta història familiar. De manera que és una reflexió al voltant de l'herència familiar, tots aquells mites dintre de la família, aquelles històries familiars que s'expliquen i que passen de pares a fills, una mica narrada des de la seva pròpia realitat. De manera, és una novel·la per regalar a tots els públics, com deies, no? Molts llibreters l'estan recomanant molt enèrgicament a aquest Nadal, perquè és una història per qualsevol tipus de lector, amb una trama, no?, que t'enganxa, molt interessant i amb una història darrere fons molt real i amb un estil també molt lliure i molt original, que pensem que, bueno, pot ser un bon regal també.
Sí, no, ja et dic que me n'han parlat molt bé. Si no fos per les síl·labes de dissabte, és un altre dels títols que heu editat aquest 2025. De què va aquesta història?
Si no fos per les síl·labes de dissabte, té un títol molt llarg, és una autora brasilera que amb aquest llibre ha guanyat el Premi São Paulo de narrativa. És una autora jove que està guanyant els premis més importants, de fet ha tornat a guanyar aquest premi aquest any amb un altre títol que nosaltres publicarem l'any vinent també. O sigui, és una autora realment que s'està traduint a moltes llengües, d'origen brasiler, com dèiem. Aquesta és una novel·la una mica diferent per a aquella gent, aquells lectors a qui agradin més les lectures més intimistes de relacions humanes, no, d'aquestes que et sacsegen i es remenen. Doncs és un llibre que recomanem molt. Té un punt també d'irònic, d'ironia i d'humor. Ho dic perquè quan escolteu la història no us penseu que és un drama, no és gens un drama. Comença forta, però és un canal a la vida. I és la història de dues dones que no s'havien de conèixer, dues dones d'uns 32 anys a Rio de Janeiro en temps actual, però que la mort d'una provoca la mort del marit d'una provoca la mort del marit de l'altra, d'acord? És a dir, comencem així a lo bèstia, pum, a les primeres planes de la novel·la.
Quina vinculació més estranya, doncs, no?
I aleshores aquestes dues dones veurem com evoluciona la seva relació al llarg del temps. Una d'elles estava embarassada en el moment en el que es produeix aquest fet, de manera que naixerà un nadó. Bueno, i és una reflexió final sobre l'amistat, sobre la reconexió amb les ganes de viure, sobre el dol, però també és una narradora molt original, amb una estil molt lliure, un to d'humor molt que fa la novel·la molt entranyable, com deia, per a aquells lectors que segueixen, no, les lectures d'aleshores, és una d'aquestes novel·les, no, doncs que realment bueno, et remou, no, et fa reflexionar i, com deia, té un fons molt bonic amb aquesta reflexió al voltant de la vida i per què val la pena viure.
Mm-hmm. Anem amb el darrer dels títols, Els nostres infinits dies comptats. La veritat és que són títols, són llargs, són originals, però alhora també, abans de començar el llibre, ja et fan pensar. Sí. Els nostres infinits dies comptats. De qui és i de què va?
Aquesta és la Claire Fuller, és la primera novel·la que va escriure ella. Realment ara han escrit 4 o 5 més, i amb aquesta és la novel·la que es va donar a conèixer, és una autora anglesa, i amb la que va guanyar el Desmond Elliot Award, que és un premi molt important que es dona a Anglaterra. Amb aquesta història és una història com molt inquietant, molt trepidant, enganxa molt al lector, i ens explica la història d'un pare de família que viu a Londres en temps actual amb una dona i una nena petita de 8 anys, que és un pare obsessionat amb la supervivència, d'aquests que es preparen per si demà s'acaba el món, que tenen el rebost
aquest
ple de coses.
Aquest tindria el kit de supervivència.
Exacte, kit de supervivència
ben
a mà. Doncs aleshores, el que fa és, arran d'una discussió amb la seva dona, hem de llegir la novel·la per saber què, quin és el detonant de tot plegat, agafa la filla, se l'emporta a un bosc del nord d'Europa, a una cabana, i li diu i la convenç, la nena petita, que el món s'ha acabat i que només han quedat ells dos sols. De manera que, diu que a partir d'ara s'oblidaran dels rellotges i de tot, per això es diu Els nostres infinits dies comptats. Si no tens rellotges, tot sembla infinit, si no tens un calendari tot és infinit, i d'aquí ve el títol. De la manera que veurem com aquest pare i aquesta filla viuen en aquest bosc durant un temps, però la història ens està explicant la nena quan té 17 anys i resulta que ha tornat a la civilització. De manera que, per una banda, ens explica tota aquesta fugida al bosc perquè van al bosc i entendrem també com ella acaba tornant a la civilització, com descobreix que això no és cert. I és una reflexió sobre l'engany, sobre les relacions humanes, sobre la mentida, i, com deia, té un punt molt inquietant i molt trepidant. O sigui, engany, tot això que us he explicat, no? Té una trama, té un punt d'intriga, no? Que et manté tota l'estona com molt amb tensió, molt, molt pendent de què és allò que passa a la novel·la. És també una novel·la molt per regalar a tots els públics, tant aquesta com la del Somi del Jaguar, com el Si no fos per les llibres de dissabte, són novel·les que crec que poden agradar a tothom, i potser el Mr. Potter i tots els homes tenen un punt més literari, a lo millor. Però aquesta realment, Els nostres infinits dies comptats, crec que és una novel·la que també es pot regalar de manera molt transversal a qualsevol tipus de lector.
Doncs veiem que el 2025 ha estat un bon any. Quines perspectives teniu per al 26? Teniu projectes? Explica'ns breument, a veure com es presenta.
El 26, el primer títol que farem és un títol que pensem que agradarà molt, que es titularà La comunitat, i és la història d'unes 7 persones que de cop i volta se les troba al bosc una noia que ha decidit anar-se'n un temps a una tenda de campanya perquè vols fugir de la ciutat, vol desconnectar uns quant temps, estem parlant d'un petit bosc de Noruega, i allà viu aquestes 7 persones de diferents edats que viuen com allà i no entén què fan aquestes persones allà. De manera que l'autora el que fa és anar endavant i endarrere i ens anirà explicant per què aquestes 7 persones, que són molt diferents entre elles, han acabat vivint allà. El per què i si és possible aquesta vida en comunitat. Aleshores, bueno, té un punt també molt impactant, molt interessant, totes les històries són molt, molt diferents, i és una reflexió també sobre com estem vivint els humans en aquest món que ens envolten.
Les relacions.
Les relacions humanes, les presses del món de la ciutat, les exigències de la vida contemporània, no? Aquest seria un primer. I després publiquem un altre títol del Víctor Heringer, que és un autor que ja vam publicar fa un parell d'anys amb un llibre que es deia L'amor dels homes singulars. Doncs publiquem ara un que es dirà Glòria, que és molt potent, és un autor també brasiler, molt original en l'estil i la forma, i un altre títol també de la Miriam Tapes, que és una autora que hem publicat ja molt aleshores, molts lectors d'aleshores ens coneixen per aquesta autora, que és l'autora de Les tristes recances, Elles parlen, i aquest és un altre títol que ella ha escrit, que és una reflexió sobre per què escriu la lectura, però sempre amb el punt aquest més autobiogràfic de la seva relació amb la seva germana, doncs, que va tenir una mort dràstica al final. I és una reflexió.
Maria, no ens queda ja més temps.
Fantàstic.
T'agraïm moltíssim la visita, com sempre. Ens agrada recordar doncs, la feina que feu, el que oferiu, aquestes històries tan originals, no?, que poseu a l'abast dels lectors, i continuarem parlant perquè segur que teniu projectes que podrem abordar pròximament en una nova conversa.
Tant de bo, i a part dels que us he recomanat, jo estic segura que si qualsevol llibreria de Sant Cugat, qualsevol llibreter de Sant Cugat us podrà aconsellar molts més. Vull dir que sempre és important també, no?, que els llibres es comprin a les llibreries.
I tant, aquesta és la recomanació amb què acabem. Gràcies, Maria, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a tu, gràcies.
Doncs ja arribem al final del Connectats, aquesta edició de dijous. Per part meva, dir-vos que ha estat un plaer acompanyar-vos durant aquestes dues hores de ràdio, i demà, com sempre, es torna a posar darrere del micròfon la Carme Reverte quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Moltes gràcies per escoltar-nos i fins la propera.